Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern ha iniciat els tràmits per al traspàs de Rodalies a la Generalitat. Començarà amb un tram de la línia R1, la del Maresme. El primer pas és que el Ministeri de Transports exclogui del catàleg de la xarxa ferroviària d'interès general el tram de vies entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanàs. Esquerra Republicana manté la negativa a negociar els pressupostos de la Generalitat amb el PSC, tot i el pas que ha fet avui el govern de Salvador Illa amb aquest traspàs de Rodalies. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, exigeix també passos importants per desplegar el finançament singular. Junts adverteix el PSOE que prendrà decisions que no agradaran als socialistes si el Congrés acaba frenant la qüestió de confiança de Pedro Sánchez. Jordi Turull també qualifica de broma macabra la proposta d'Alberto Núñez Feijóo d'impulsar una moció de censura per convocar eleccions a l'Estat, mentre el líder del PP insisteix a sumar els de Carles Puigdemont. A Catalunya la transmissió de la grip està en un nivell alt. L'última setmana han augmentat els casos en un 33%, sense que hàgim arribat encara al pic de l'epidèmia de la grip, i el nombre de casos ja supera de llarg el de l'any passat. Des de Salut Pública pronostiquen que fins d'aquí una setmana no arribarem al punt més alt d'infeccions per grip. Molts ajuntaments activen l'operació Fred per la baixada dràstica de la temperatura. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Lleida, Girona o Tarragona han habilitat allotjaments d'emergència o més places per persones que viuen al carrer. Barcelona manté el dispositiu en fase preventiva des del desembre i no activa l'alerta fins que no s'arriba als 0 graus. Les converses per un acord de pau a Gaza i l'alliberament dels hostatges s'han reprès a Qatar, segons ha confirmat el govern d'aquest país. El ministre d'Afers Estrangers, qatarià, assegura que les posicions estan més pròximes que mai, però demana paciència per garantir l'èxit de les converses. Elon Musk es podria estar plantejant la compra de les activitats de TikTok als Estats Units davant l'amenaça de tancament prevista per llei el 19 de gener. Segons la cadena Bloomberg, les autoritats xineses estudien la possibilitat de venda, però l'empresa propietària ho descarta. Detingut un veí de les Preses a la Garrotxa per compartir per internet vídeos de pornografia infantil, la policia li ha trobat uns 200 arxius de contingut pedòfil i, fruit de l'escorcoll a casa, han localitzat 2.000 arxius pendents de classificar. Els esports.
El president del Barça, Joan Laporta, assegura en una conferència de premsa celebrada aquest matí que l'afer Dani Olmo i Pau Víctor els han volgut desestabilitzar en un moment transcendental de la història del club, però que no se n'han sortit. Diu que el club ha gestionat bé aquest afer, no ha fet cap autocrítica, i sobre l'oposició ha comentat que han perdut una oportunitat d'or per demostrar que estimen el Barça. Mentrestant, el primer equip del Barça ha fet avui l'últim entrenament abans de rebre demà el Betis als vuitens de final de la Copa. Amb qui no podrà comptar Hansi Flick és amb Íñigo Martínez, que es va lesionar diumenge i que avui s'ha confirmat que estarà unes 4 setmanes de baixa.
I el temps, tarda freda, amb temperatures màximes en lleuger ascens respecte a ahir, sobretot en zones elevades. El sol es mantindrà i de matinada tornaran les glaçades extenses. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia amb els detalls del primer traspàs de Rodalies que el govern ha accelerat i que afecta la gestió de la línia del Maresme, la R1. Serà un traspàs del tram comprès entre la Sagrera i Maçanet de la Selva, que passarà a mans de la Generalitat i deixarà de formar part de la xarxa estatal ferroviària. Una línia que transcorre bona part del recorregut arran de mar i que sovint es veu afectada pels temporals, que moltes vegades provoquen avaries que alteren el servei. L'R1 la fan servir cada dia uns 130.000 usuaris de Renfe. Seguim l'evolució de la grip a Catalunya, pujada de més del 30% respecte a la setmana passada, i Salut pronostica per dilluns o dimarts que ve el pic de contagis. 19.000 persones amb grip en una setmana, que seria la xifra més alta des d'abans de la pandèmia, ja que en tot aquest temps la mascareta, evidentment, ha evitat infeccions i la Covid se situava per sobre de la grip. Avui fa 5 anys de l'explosió d'Iqoxe, el complex petroquímic de Tarragona, que va provocar 3 morts i diversos ferits, i encara no hi ha data de judici. Aquesta tarda, veïns i sindicats han convocat una concentració a les portes de l'empresa per, d'una banda, recordar les víctimes i, de l'altra, demanar més formació i més seguretat perquè accidents com aquell es puguin evitar. Hem anat a Badalona, on aquest matí s'ha fet una operació policial per acabar definitivament amb el conegut com el Mercat de la Misèria. Situat sota del viaducte de la C31, entre aquest municipi i Sant Adrià de Besòs, hi ha desenes de persones que venen objectes que recuperen en contenidors d'escombraries i ho fan ja des de fa molts anys, els dimarts. Però ara la pressió policial vol posar fi a aquesta activitat que és il·legal. I també ens farem ressò del treball d'una historiadora del Pallars que ha documentat com l'arribada de l'empresa La Canadenca per construir les centrals hidroelèctriques al Pallars Jussà va suposar la creació de 17 prostíbuls a Tremp i 4 a la Pobla de Segur entre els anys 1913 i 1936. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com dèiem, doncs, el govern ha iniciat ja els tràmits per al traspàs de Rodalies a la Generalitat. És una vella reivindicació de Catalunya i un acord d'investidura entre el PSC i Esquerra Republicana. El traspàs començarà per un tram de la línia R1 de Rodalies, que és la línia del Maresme. Tot plegat ho està acabant d'explicar encara amb una roda de premsa que dura posterior a la reunió de govern i que està seguint al Palau de la Generalitat en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Sí, hola, bon dia, Marta. El tram que va des de la bifurcació de la Sagrera fins a Massanet de la línia del Maresme serà el primer de la xarxa de Rodalies que es traspassarà a la Generalitat. Hi ha acord amb el Ministeri de Transports per excloure aquest tram del que és la xarxa ferroviària integral d'interès general, perquè només s'utilitza per a trajectes amb origen i destinació dins el territori català i no hi passen trens de mercaderies. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat l'objectiu final del traspàs.
És el primer pas, però és un primer pas important que ve donar compliment als acords i sobretot que té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies. No només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
Durant el 2025 es fixarà el calendari post-traspassos també de la R2 Sud i la R3. El govern vol començar la millora per les estacions. De moment, aquest 1 de febrer ja canviarà la companyia que es fa càrrec del manteniment d'escales i ascensors. De Schindler, l'actual, passarà a Thyssen, que serà la nova.
Gràcies. Deixem Joan Garcia que continuïs escoltant la roda de premsa. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta línia R1 de Rodalies és, de fet, hereva del primer tram del ferrocarril que es va construir a Catalunya i a Espanya. És el que unia Barcelona i Mataró, que es va posar en marxa l'any 1848. Avui connecta el Barcelonès, el Maresme i la Selva, té una trentena d'estacions i uns 90 quilòmetres, la majoria per la franja litoral. I cada dia hi van uns 130.000 usuaris, Pilar García.
La línia R1 comença a l'Hospitalet. Entra a Barcelona Sant, segueix pel túnel de Plaça Catalunya, es desvia cap al Clot Aragó, passa per la Sagrera i gira per anar a buscar el mar que troba a Sant Adrià de Besòs. A partir d'aquí, el trajecte va sempre entre la platja i poblacions com ara Badalona, Montgat, el Masnou, Premià, Vilassar, Mataró i Arenys de Mar, on s'acaba la doble via i comença un tram amb una capacitat més limitada de circulacions. El trajecte segueix cap a Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i Malgrat de Mar. A partir d'aquí deixa la franja litoral i s'endinsa cap a l'interior, a Blanes i Tordera, abans d'arribar a Massanet-Massanes, on finalitza el trajecte i és el punt d'enllaç amb els trens de la línia Barcelona-Portbou. El problema principal d'aquesta línia és que, com que circula tan a prop del mar, l'erosió de les instal·lacions avança ràpid i els temporals provoquen desperfectes a les vies i aturades del servei, com va passar durant el temporal Glòria al gener del 2020. Adif ha fet diverses obres per protegir les instal·lacions i garantir-ne la seguretat. Però el futur de la línia està en entredit i hi ha propostes per traslladar-la a l'interior. Això permetria obrir les poblacions costaneres directament al mar, augmentar l'amplada de la platja i també facilitar la regeneració natural de la platja, que ara està limitada per la infraestructura ferroviària.
Catalunya al dia.
A Catalunya la grip arriba ja a un nivell molt alt de transmissió, sense que haguem tocat encara el pic de l'epidèmia. Respecte a l'última setmana, per això l'increment, déu-n'hi-do, ha estat del 33%. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
Són xifres que podem dir que són alarmants o no?
Doncs, segons el Departament de Salut, no són habituals per l'època, però si ho comparem amb l'any passat i estem per sobre. Ara mateix ens acostem als 19.000 casos en una sola setmana, una xifra que ja supera en 3.000 casos el pic de la grip de l'any anterior i és la més alta dels últims 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que al pic de la grip hi arribarem d'aquí una setmana.
Que potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i pocs, i com a molt tard segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
I de moment descarta imposar la mascareta.
Ara no s'ha de demanar portar ni mascaretes a tots els centres de treball ni al carrer, evidentment. No estem en unes xifres molt elevades. Sí que demanem també que les persones que tinguin símptomes, evidentment, si no poden treballar o poden teletreballar, que es quedin a casa, i si van als llocs de treball o es mouen en transport públic o fins i tot pel carrer, doncs es posi la mascareta.
A l'atenció primària han arribat a les 79.000 consultes per infeccions respiratòries aquesta setmana i s'han fet 17.000 baixes laborals, el doble que fa una setmana.
On tenen problemes per atendre els pacients és als territoris del Pirineu, que volen solucions per garantir la prestació de determinats serveis sanitaris. El Consell General d'Aran demana la complicitat de la Generalitat per facilitar la fixació de professionals de la salut en zones de muntanya. De quines mesures estem parlant? Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs es tractaria d'apostar per aliances amb altres hospitals per a la prestació d'algunes especialitats en determinats dies de la setmana, una mesura que ja s'implementa a la Vall d'Aran, per exemple, amb l'Hospital del Mar, però també estudiar mesures per facilitar l'homologació de títols a professionals del sector. L'objectiu, blindar la prestació d'una cartera de serveis essencials. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Entre territoris de muntanya del Pirineu com a el nostre, evidentment, no hi ha la mateixa cartera de serveis la que podem oferir en aquest cas en a Val d'Aran o en la resta del Pirineu, que era la que s'oferís en les zones metropolitanes, més o que de besuny, doncs és deixar-la clarificada entre saber de quins servicis no podem prescindir en els nostres territoris.
I és que la falta de personal especialitzat condiciona la prestació de determinats serveis en territoris allunyats de les ciutats. Sense anar més lluny, a finals d'este 2024, l'Hospital de la Vall d'Aran va haver de traure a concurs extern el servei d'anestèsia.
L'exemple de l'anestèsia és un dels exemples de això que parlàvem en aquest moment. Hi ha una manca flagrant de professionals i, per tant, doncs els sistemes sanitaris com el nostre han de cercar fórmules que administrativa i jurídicament permeten doncs assegurar aquests professionals.
L'Hospital Vall d'Aran dona servei a una població de 18.000 pacients entre la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, catalana i aragonesa, i les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà.
Protecció Civil ha activat l'alerta pel fred intens a tot Catalunya. La majoria d'ajuntaments de l'àrea metropolitana han posat en marxa els operatius per baixes temperatures per atendre les persones que viuen al carrer Marriera.
És el cas, com per exemple, de l'Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Vic o Mataró, que han habilitat més places d'acollida i reparteixen mantes i begudes calentes a les persones que dormen al carrer. En concret, a l'Hospitalet ahir es va obrir un centre d'estades limitades als Alps de 60 places, però de moment no està ple. Ho ha explicat a Catalunya Informació Núria Nieto, la cap de serveis de benestar social de l'Hospitalet.
El que fem és ampliar les places en la nostra residència d'estada limitada perquè la gent que dorm al carrer doncs pugui gaudir d'un llit sota sostre, d'un àpat calent, d'una dutxa, durant els dies que dura la climatologia.
I Barcelona també ha posat en marxa aquest dispositiu fred?
La capital catalana, on hi ha més d'un miler de persones que viuen al carrer, el mes de desembre ja va activar la fase preventiva d'aquest operatiu amb l'obertura del centre d'acollida nocturn d'emergència, que té un centenar de places. En aquest cas, però, fins que no s'arribi als 0 graus, no entraran en la fase d'alerta, que preveu, això sí, més places i serveis.
On les temperatures s'han desplomat aquesta matinada és a Lleida, han arribat a 5 graus sota zero. Això sí que ha fet que l'Ajuntament mantingui activat el nivell 1 del pla d'atenció a les persones sense sostre, que és el que permet l'accés sense condicions a l'equipament on es poden refugiar durant els mesos de més fred. I aquesta nit ja hi han dormit 60 persones. Crec que el nombre d'usuaris ha crescut, Estela Bussoms.
Hola, Marta. Sí, segons dades de la Paeria, la mitjana a principis de gener era d'unes 50 persones. Avui, 10 més, 54 homes i 6 dones. L'activació del nivell 1 del Pla Iglú també comporta que Guàrdia Urbana i educadors busquin activament persones que pernocten al carrer per intentar derivar-los a l'espai a cobert que els ofereix l'Ajuntament. Carlos Juanes és regidor d'Acció Social.
Aquesta ha estat la nit amb més acollides gràcies a l'esforç de conjunt dels educadors de carrer, la Guàrdia Urbana i altres serveis. Destaquem que 9 d'aquestes persones han estat acollides en el marc, aquest dia, en el marc de l'activació del nivell 1, per tant, d'aquest fred més extrem.
Tot i això, l'equipament no s'ha omplert perquè en total hi ha 70 places a l'antiga Escola Cervantes del Centre Històric, que per primera vegada aquest hivern fa la funció d'equipament hivernal per a persones sense sostre.
Doncs la ciutat de Tarragona per primera vegada ha posat en marxa la segona fase d'aquesta operació Iglú abans que el termòmetre marqui els 0 graus. Aquest dispositiu ha atès 33 persones que es trobaven ahir a la nit al carrer Josep Ramon Ruiz.
Doncs d'aquestes 33 persones, 6 han acceptat allotjament provisional d'emergència, 17 mantes i aliment calent, i 16 més han rebutjat tot tipus d'ajut. La consellera de Protecció Civil, Sònia Ors, explica que davant les previsions de baixes temperatures han decidit activar aquesta nit passada la segona fase de l'operació Iglú, perquè és millor, diu, arribar persones sense llar a les 9 del vespre, que a les 11 de la nit hi ha 2 graus que a 0.
La novetat és aquesta, no?, que l'activem quan ja estem a 2 graus, perquè trobem, no?, que és millor així, són mesures per pensar en aquesta gent, no? Que a les 9 de la nit és millor arribar a ells amb caldo calent, amb mantes, per allotjar-los, i és millor arribar a ells amb un 2 graus de temperatura que no arribar a 0, no?
La fase 1 de l'operació Iglú s'activa de forma automàtica a partir de l'1 de desembre i es manté fins al 31 de març.
I tanquem a Girona, on l'Ajuntament ha ampliat les places als 2 centres d'acollida per les persones sense llar davant d'aquestes baixes temperatures. Han habilitat 25 llits més. Avui era la primera nit d'aquesta ampliació. Com ha anat, Clara Jordan?
Doncs han visitat una cinquantena de persones que dormen al carrer i només hi han volgut anar-hi 3 d'aquestes persones. La gran majoria han dit que hi aniran aquesta propera nit i algunes persones, poques, 3 o 4, prefereixen continuar al carrer. Ho explicava la regidora de Justícia Social, Ami Sabali.
De les 25 places, 3 han estat avui ocupades aquesta nit passada. I esperem, o sigui, per l'informe que veig aquí, que segurament aquesta nit doncs en seran unes quantes més.
Els que es queden al carrer la Creu Roja els dona mantes i sopa calenta. Aquests 25 llits se sumen al centenar que hi ha durant l'hivern a la ciutat i estaran operatius fins que hi hagi temperatures més baixes del que és habitual. Calculen que en principi fins al cap de setmana.
Després, quan més o menys les temperatures tornen una mica al seu estat natural, es torna a paralitzar o suspendre, i llavors, bueno, cada vegada que hi ha un episodi d'aquest de baixada de temperatura o pla d'emergència, diguéssim, en coordinació amb Protecció Civil, doncs és quan ho activem.
En el cas que calguessin més llits, l'Ajuntament ja ha parlat amb la Creu Roja i Càritas per poder habilitar espais que gestionen aquestes entitats.
Gràcies, Clara. Passant 3 minuts d'un quart de dues. Moment per saber com tenim a aquesta hora la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, salutacions a tothom. En general, de fet, aquesta hora s'està circulant prou bé globalment, però hi ha un punt complicat i de fa molt poca estona. Us trobareu uns 5-6 quilòmetres d'aturades de congestió a la P7 a Sant Celoni, sentit sud, sentit Tarragona, i és per una col·lisió que hi ha hagut de 2 camions, 2 tràilers i un turisme, segons ens acaben d'informar els operadors de la P7. Només hi ha un carril obert. Per tant, si podeu evitar aquesta via, en aquest punt, la P7 a Sant Celoni, millor. La via paral·lela, que és la C35, una opció, doncs també també ja presenta aturades a Sant Celoni, també direcció cap al sud. I a la resta de carreteres, el que dèiem, en general s'està circulant prou bé, hi ha aturades puntuals a la C63 a Vidreres per obres, Nacional 2 a Tordera, Santi Massanet, o a la Nacional 2 a Pallejà, entre d'altres, però són retencions molt curtes, molt localitzades. Al transport públic encara us podeu trobar algun tren fora d'horari a les línies R3, 4 i 7, fruit d'una incidència resolta fa estona, i per causes operacionals, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia.
Gràcies, Cèlia. Per cert, que si sou usuaris del transport públic, recordeu que els títols s'apujaran un 3% a partir de demà dimecres, demà és 15 de gener, segons l'acord del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità. Per tant, avui és l'últim dia per poder-los comprar a preu del 2024. Amb les noves tarifes, el bitllet senzill d'una zona costa 2,65 euros, la T casual d'una zona puja 12,55, la T usual i la T jove mantindran la bonificació del 50%, també seguirà la gratuïtat de la T16, i el preu bonificat de la T usual serà de 22 euros i de la T jove, amb el descompte aplicat, en valdrà 44. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps, la previsió d'en Francesc Mauri.
La temperatura de ple hivern continua doncs, donant valor sota zero en hores nocturnes a gran part de Catalunya. La més baixa, per exemple, de la nit i matinada passada, els 13 sota zero de l'aeròdrom de la Cerdanya, a Das, els 11 sota zero d'Esterri d'Àneu i valors sota zero a tot Catalunya, tret de la línia de la costa en alguns punts, perquè en algunes àrees també han estat sota zero a la mateixa costa. La propera nit i matinada, la propera matinada més aviat i de cara demà primera hora del matí es repetiran les temperatures molt semblants i el sol tant aquesta tarda com de cara demà continuarà majoritari.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui fa 5 anys de l'explosió d'Iqoxe, que va causar 3 morts i diversos ferits. Pendents de la data del judici, aquesta tarda a les 6, veïns i sindicats han convocat una concentració a les portes de l'empresa, al complex petroquímic de Tarragona, en record de les víctimes i per demanar formació i seguretat. Tarragona, Martí Carot.
L'accident de l'any 2020, que va provocar la mort de 2 treballadors i un veí del barri de Torreforta, ha causat inseguretat entre els veïns, que reclamen més informació. I 5 anys després, que hi hagi una formació per a tota la ciutadania per saber com s'hauria d'actuar en casos com aquests. José Martín Carrasco és el portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona.
Aunque pasó hace 5 años, parece que no se haya avanzado en la seguridad que nosotros queríamos obtener, o sea, como vecinos, falta mucha información, falta mucha coordinació.
En la mateixa línia parla el secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort, que veu que falta informació sobre què fer en cas que hi hagués un nou accident a la indústria química.
Si un diumenge a les 12 del migdia hi hagués un incident o un accident a la indústria química, què passaria amb el mercat de Bonavista? Ningú té informació del que han de fer. Ni els marxants, sobretot també l'Ajuntament de Tarragona, què hauria d'informar on s'han de confinar la gent, i tota la gent que ve de l'exterior. Què fem amb tot això? Aquesta és la pregunta.
Ara, encara a l'espera d'una data per al judici contra l'empresa i 3 dels seus directius, les entitats veïnals i els sindicats majoritaris creuen que aquest procés no es pot allargar més. Han passat 5 anys des de l'accident de la planta d'Iqoxe i reclamen justícia per a les famílies afectades. Pedro Carmona és el secretari de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona.
Que després de 5 anys, encara no tenim una sentència, jo crec que ja no només les famílies de les víctimes, sinó tota la ciutadania vol saber realment què ha passat i per què ha passat i què es farà perquè no torni a passar, i també és una cosa que crec que s'està allargant massa. 5 anys és molt per un tema com aquest que a dia d'avui encara no tinguem res.
Sota el lema No oblidem, la concentració serà a les 6 de la tarda a l'entrada d'Iqoxe en record de les víctimes i per demanar més seguretat a la zona.
Operatiu policial aquest matí a Badalona per acabar definitivament amb el mercat de la misèria. Un centenar d'agents de 4 cossos policials ha evitat que els venedors s'instal·lin sota el viaducte de la C31 entre Badalona i Sant Adrià de Besòs per vendre-hi objectes, la majoria recuperats dels contenidors d'escombraries, com fan cada dimarts des de fa dècades. Però sembla que els cossos policials no estan disposats ara a fer els ulls grossos, David Angelà.
Pel que diuen els seus responsables, sembla que no. Bon dia, Marta. Encara amb l'operatiu en marxa, poc després de les 8 del matí i amb una temperatura gairebé gèlida, el cap dels Mossos d'Esquadra a Badalona i Sant Adrià de Besòs, l'intendent Alfons Sàrries, assegurava que l'operatiu vol recuperar l'espai públic que ocupen aquestes parades il·legals. I ja avançava que cada dimarts hi haurà desplegament policial per acabar amb aquesta pràctica.
Aquest és un mercat històric que des de fa molts anys es ve desenvolupant aquí al mateix lloc, que es diu Mercat de les Misèries, aquí a sota del pont de la Xarri 31, en la zona limítrof de les dues ciutats de Badalona i Sant Adrià de Besòs. I la intenció és fer-ho cada dimarts. El dispositiu, la intensitat, l'anirem adaptant a la resposta que hi hagi. Entenem que cada vegada aquest dispositiu es va fent, la intensitat de la gent que hi haurà exercint aquesta activitat serà menor i s'haurà de modular el dispositiu al que tinguem en cada moment determinat.
Al desplegament policial d'avui hi han participat agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana de Badalona, de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i també de la Policia Nacional. Davant la possibilitat que els venedors busquin emplaçaments alternatius, l'intendent Sàrries adverteix que els dispositius policials no seran estàtics.
Clar, aquest és el motiu de que aquest dispositiu no és un dispositiu estàtic, no és un dispositiu mort, pretén ser un dispositiu viu. És a dir, el primer punt de trobada que tenen sempre és el que tenim aquí. Per tant, la segona fase del dispositiu és fer una recerca pels diferents punts de la ciutat. Tenim cèl·lules, policies, que estan fent tasques de localització, captació i actuació arreu de la ciutat.
Habitualment, fins a 300 venedors ofereixen en aquest mercat les seves rampoines, objectes de baixa qualitat, moltes vegades recollides a les escombraries. Segons el balanç encara provisional, s'han identificat una seixantena de persones, no hi ha hagut cap detenció, s'han traslladat 6 persones a estrangeria i s'han intervingut 5.000 quilos de material.
La policia ha detingut un veí de les Preses a la Garrotxa acusat de descarregar i compartir per internet vídeos pornogràfics amb criatures. Fèlix Martín, com l'han descobert?
Doncs l'han descobert a partir d'algunes informacions anònimes que van alertar que aquest home es descarregava i compartia arxius de contingut pedòfil a través d'una coneguda pàgina d'internet. La policia el va investigar i va constatar que va començar aquesta activitat el 2023, quan s'hauria descarregat uns 200 arxius, la majoria vídeos pornogràfics en mainada. El jutge va autoritzar una escorcolla a casa seva al poble de les Preses i avui dilluns han confirmat que, després d'un registre, l'han detingut i li han confiscat material informàtic amb 2.000 arxius pendents de classificar.
I avui el Catalunya al Dia ha tingut accés a una sentència que condemna dos membres de la banda Los Menores de Terrassa a 14 anys i mig de presó cadascun i un altre home d'una banda rival, que es deia Los Tigres, de l'Hospitalet de Llobregat, a 2 anys i mig de presó. Els dos primers volien matar el tercer, però en el tiroteig que es va desencadenar van ferir 3 persones més, una de les quals era una noia de 19 anys que estava embarassada de 8 mesos i que va perdre el fill. Tot plegat va passar en un botellot il·legal en plena pandèmia en un aparcament d'una zona d'oci de Sabadell al Vallès Occidental. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més diu aquesta sentència?
Dona per acreditar que els dos dominicans, membres de Los Menores, tenien instruccions del seu cap per matar el seu compatriota de Los Tigres en una revenja per uns fets antics. Remarca la sentència que tots dos sabien que posar-se a disparar enmig del botellot podia provocar danys a la resta de persones. Tot i així, ho van fer. Dels 6 trets que van disparar, 3 van deixar greument ferit el membre de Los Tigres i 2 de les bales van acabar amb la vida del fill que esperava a la dona embarassada, que a més de rebre un tret a la panxa, un altre li va destrossar el timpà. L'acusat de Los Tigres, per defensar-se, va disparar 4 trets que no van anar a parar contra els rivals, sinó que, com a mínim, van ferir una dona al braç. Aquest processat va salvar la vida perquè se'l va traslladar ràpidament a un hospital. Els dos integrants de Los Menores se'ls condemna també a indemnitzar la noia que va perdre el fill amb 70.000 euros. Tots 3 estan a la presó des d'abans que comencés el judici. Cap dels 3 tenia llicència d'armes. La fiscalia els demanava 38 anys de presó a cadascun. La sentència no és ferma, es pot recórrer.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nen als jardins de Joana Tomàs, en un interior d'illa entre els carrers de Mallorca i València, al barri del Clot de Barcelona. Els fets van passar dijous a les 11 del matí, durant una sortida escolar del seu institut. Segons fonts de la investigació, el menor va saltar un mur i va caure al buit. L'avís el va rebre el sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. La hipòtesi principal és que es tracta d'un accident i descarten qualsevol indici de mort criminal. I el nostre clic del dia avui és per una piulada a la xarxa X de Repoblem, un grup de petits municipis que lluiten contra el despoblament i per tornar a donar vida als pobles. I en aquest cas es tracta d'una oferta laboral per persones que estiguin disposades a emprendre un projecte vital com a masoveres de Cal Celestí Novell, al Palau d'Anglesola. Es tracta d'un immoble en desús que necessita rehabilitació. L'oferta inclou un habitatge i uns baixos, on s'ubicaria la nova fleca, un servei que actualment no té aquest poble de la comarca del Pla d'Urgell. Si esteu interessats, us podeu posar en contacte amb l'Ajuntament del Palau d'Anglesola o al correu electrònic repoblem@gmail.com. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els pagesos de l'Oliva de l'Ebre qualifiquen la campanya de l'oli d'aquest any de dramàtica, amb pèrdues d'entre el 80 i el 90% en molts camps. Les ventades i la plaga d'estornells han acabat de complicar un sector que, segons Unió de Pagesos, podria perdre milers d'hectàrees de producció si no s'adopten mesures de suport immediates. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
És una situació, Manel, que ja fa anys que dura.
Sí, aquest és el tercer any amb xifres insostenibles, diuen, segons expliquen els pagesos de l'Olivera, sobretot de la zona de l'Ebre, la zona amb més producció de Catalunya. Segons dades d'Unió de Pagesos, el Montsià només ha fet el 10% d'una collita normal i el Baix Ebre un 15%, molt per sota de les previsions que ja eren molt pessimistes a finals d'octubre. Les ventades de finals d'any i el creixement de la plaga d'estornells han acabat d'ensorrar aquesta collita, segons explicava avui Carlos Sanz de la sectorial de l'oli d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
I mos trobem aquest últim mes de desembre, que mos ve la ventada, mos tomba el 60% de la collita i mos arriba la plaga d'estornells. Esta plaga d'estornells mos ha menjat entre un 20 i un 50% d'olives, de lo que mos quedava. Això mos ho ha fet inviable totalment.
A la resta de Catalunya, les pèrdues han estat del 80%, per exemple, a les finques de secà de Lleida i del 50% a les de regadiu d'aquesta zona. Siurana ha estat també per sota de la mitjana de producció. I segons explica avui també Jordi Pasqual, que és el responsable nacional de l'oli del sindicat, a la situació de manca de producció s'hi ha afegit la de l'especulació amb els preus que s'han fet caure de forma artificial per part dels grans productors espanyols.
Les produccions no han sigut prou altes i gràcies a aquesta especulació s'ha creat una crisi que no és real, sinó que és una crisi falsa, per intentar que el preu de l'oli tiri avall en picat.
I amb tot plegat, el sector ara ja demana ajudes immediates per evitar l'abandonament de les terres a curt termini.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
La construcció d'habitatges s'accelera amb la millor dada en 10 anys, però no prou, segons diu el Col·legi d'Arquitectes. L'any passat van validar projectes per edificar més de 17.000 habitatges, lluny dels 25.000 anuals que es consideren ara mateix necessaris. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Els habitatges de nova creació creixen a gairebé tot el territori tret de Girona. A Barcelona ciutat està estancada la construcció d'habitatge lliure i si creixen les dades d'edificació és perquè ara inclouen projectes d'habitatge públic protegit que no és obligatori que es visin, que en anys anteriors no es feia i que per tant llavors no figuraven en l'estadística. Tot i això, és a l'entorn de Barcelona on la promoció d'habitatges és més intensa. Sònia Oliveres, directora general del col·legi.
Penseu que després de Barcelona ciutat, Terrassa, Sant Pere de Ribes i Sabadell encapçalen el rànquing i entre Terrassa i Sabadell sumant gairebé els mateixos habitatges nous que la ciutat de Barcelona.
Els arquitectes confien en els plans dels governs català i espanyol per impulsar la construcció d'habitatge. Per edificar els 50.000 anunciats per illa, demanen però que se resolgui la falta de sòl, s'agilitzin els tràmits administratius i se simplifiquin les normatives.
L'àrea metropolitana de Barcelona es consolida com un centre d'inversió de referència a Europa en salut i en tecnologia. És el 8è hub en aquest àmbit, per davant de Copenhagen o Madrid. Això és el que diu, si més no, un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l'àrea metropolitana, que indica, per contra, que cal millorar per reduir la desigualtat social i la formació secundària. Barcelona, Mireia Salà.
Bon dia. L'àrea metropolitana de Barcelona ha captat 6.300 milions de dòlars en inversió tecnològica els últims 10 anys, una xifra molt superior als 1.000 milions a la dècada anterior. En l'àmbit de la salut, Barcelona és la 12a ciutat del món en captació d'inversió. Ho explica Jordi Valls, vicepresident de l'AMB.
De la resta de hubs que nosaltres podríem dir, de tecnologia, de digitalització, som un element referencial important dins el marc d'Europa. Però quan parlem de salut, som des del punt de vista internacional i crec que és bo. I això vol dir que dins l'àrea metropolitana el 60% de les empreses són de sanitat i serveis socials. I que el 86% de les companyies que nosaltres anomenem com a startups que hi ha a Catalunya a dia d'avui estan a l'àmbit de l'àrea metropolitana.
Per contra, l'informe destaca també que cal seguir reduint la bretxa salarial perquè, tot i que estem en mínims històrics, les dones encara cobren un 17% menys que els homes. Pel que fa a la formació, estem per sobre de la mitjana europea en treballadors amb titulació universitària, però molt per sota en formació professional, que és el que necessiten les empreses, segons explica la directora d'anàlisis de la Cambra, Carme Pòveda.
Que tenim una banda baixa, una població sense estudis o estudis primaris únicament o ESO, que és el 28% del total i que és 10 punts superior a la mitjana de la zona d'euro. I el que ens faltaria seria que la banda mitja, la secundària, la FP, la formació més aplicada, professional, tècnica, industrial, tecnològica, doncs es desenvolupés més.
L'informe recull també que el 45% del teixit empresarial de Catalunya es concentra sobretot en 5 municipis: Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Sant Cugat i Cornellà.
La zona de frontera de l'Alt Empordà entre l'Albera i l'Alta Garrotxa no té un pla de prevenció d'incendis forestals. L'estiu del 2012, els dos grans focs que van començar a Portbou i a la Jonquera van cremar 14.000 hectàrees i es van apagar just en aquesta zona. En aquell moment, una de les grans pors era que les flames cremessin aquesta àrea i s'expandissin cap a l'interior. Ara, com deia, s'està començant a perfilar aquest pla de prevenció d'incendis de la Muga, oi, Laia Claret?
Sí, exacte, bon dia. D'aquesta manera, tota la zona de frontera entre el Coll d'Ares i el mar quedarà coberta amb un pla d'incendis forestals. En declaracions al Catalunya al Dia, David Meia, responsable de Boscos de Girona de la Generalitat, detalla com s'ha d'actuar per prevenir aquests focs.
Has de tenir en compte que hi ha tota una diversitat d'usos. És a dir, estàs treballant sobre un territori molt extens, on hi ha zones agrícoles, zones forestals, zones de pastura, i el que es tracta és d'organitzar tots aquests usos de la manera que siguin més eficients de cara a limitar la propagació de foc.
Per tant, ara es comença a treballar en aquesta zona on no existeix aquesta planificació.
Ens cobreix un buit estratègic i amb això aconseguim un continu de 112.000 hectàrees entre el Coll d'Ares i el mar, que ens coincideix amb aquests massissos transfronterers, a més.
I és que, com explica Meia, és una zona clau, aquesta.
I això ens cobreix gran part del desenvolupament de grans incendis a l'Alt Empordà, que és la comarca més afectada de la demarcació de Girona, on se'ns concentra el 80% de la superfície afectada els darrers anys.
A més, en aquest projecte hi ha una novetat, i és que per primera vegada el pla s'està construint amb el territori, amb un procés participatiu. És a dir, l'impulsa la Fundació Pioners del Nostre Temps, que treballa conjuntament amb el Departament de Medi Ambient, un projecte amb el finançament de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica. Hem parlat amb Muriel Armet, director executiu de la Fundació Pioners del Nostre Temps, i explica la novetat d'aquesta iniciativa.
La gràcia del procés de construcció d'aquest pla és que no ve imposat des de dalt, no?, per part de la Generalitat o l'administració competent, sinó que tota la gent implicada, les ADF, els propietaris, els ramaders, els ajuntaments, etc, construint les bases d'aquest pla. És a dir, si una infraestructura ha de ser de 100 hectàrees o 200, ho pactarem conjuntament amb la gent del territori.
El projecte engloba una vintena de municipis. Javier Molina és el president del Consorci Salines Bassegoda.
Valorem molt positivament la iniciativa perquè s'està construint des d'una perspectiva territorial amb la voluntat de que tothom se'n faci seu des del primer moment. I precisament el Consorci desenvolupa aquest paper clau com a annex d'unió entre la Generalitat i la pròpia Fundació amb els municipis compromesos.
Ara comencen les trobades amb tots els municipis i la intenció és que el Pla de Prevenció d'Incendis de la Muga estigui enllestit a finals d'aquest any.
Educació dona per definitiu el tancament de l'escola Sant Ferran de Castelldefels i busca quines opcions pot oferir les 300 famílies que el curs que ve hauran de canviar de centre. També asseguren que ara mateix no tenen cap altra petició de tancament per de cara al curs que ve. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. El departament s'ha reunit aquest matí amb la propietat de l'escola, que els ha ratificat la seva voluntat de tancar, també explicant que no els han proposat cap alternativa per donar continuïtat a l'escola i tampoc els han demanat que el departament se'n faci càrrec i la incorpori a la xarxa pública. Xavier Güell és el director de centres privats i concertats del departament.
Possibilitat sí que ha dit de fer un acompanyament, no cal dir, doncs a les famílies, infants i joves, que actualment, repeteixo, estan escolaritzats en el seu centre, però a part d'això no ens ha fet cap plantejament de futur amb la recol·locació dels infants i joves. Per tant, no hi puc donar resposta perquè no ens ha plantejat en cap moment aquesta possibilitat.
El departament ha retret a la titularitat que hagi comunicat aquesta decisió a les famílies i als treballadors abans de parlar amb ells i li recorda que per poder tancar l'escola ho ha de sol·licitar formalment i que hi ha un procediment legal que haurà de seguir. també s'han reunit amb l'Ajuntament, amb qui han quedat que aquesta setmana es trobaran amb les famílies i que també es convocarà la taula de planificació local per veure exactament quines són les opcions que els poden oferir per anar a altres centres de cara al curs que ve.
Una aplicació mòbil pionera, la demarcació de Girona, permetrà fer un seguiment i el control d'assistència de l'alumnat que utilitza el transport escolar al Baix Empordà. La impulsa el Consell Comarcal i es començarà a provar aquesta setmana i la que ve en 5 de les 42 rutes que hi ha a la zona. Maria Rovira, com funcionarà aquesta aplicació?
Doncs l'aplicació mòbil batejada com a Camí a l'Escola funcionarà a través d'un carnet identificatiu amb un codi QR que tindrà cadascun dels alumnes, que permetrà registrar la seva pujada i baixada al transport escolar al Baix Empordà. Ho explicava en aquesta emissora Inés Ribas, responsable d'ensenyament i joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà.
On es registra tot el que és l'assistència de l'alumnat, a més, les incidències que hi ha hagut, en l'app hi ha la fitxa de cada alumne, el contacte, una missatgeria, per tant, estan relacionats tots amb donar informació a les famílies, al centre educatiu i als alumnes.
Es canviarà així el registre, que fins ara es feia manual, i els monitors acompanyants que van a l'autobús rebran una formació per gestionar una aplicació que permetrà agilitzar la gestió i millorar la seguretat i també transmetre informació si hi ha qualsevol incidència.
I a més, qualsevol incidència doncs està assabentada tant la família com el centre educatiu i les sancions també estan assabentats i a més com s'ha resolt aquella sanció. Si hi ha hagut algun incident, que alguns alumnes s'han barallat o hi ha hagut alguna incidència doncs, que han insultat el monitor o alguna cosa, doncs això doncs, té unes conseqüències, no? Però les conseqüències sempre són des del centre.
Maria, la implantació d'aquesta app serà progressiva, oi?
Sí, de fet, es desplegarà progressivament entre aquest mes i el de febrer, fins a cobrir les 42 rutes de transport escolar de la comarca, que utilitzen uns 1.600 alumnes.
Començarem amb el lot 1, que és l'Institut de la Bisbal, i el lot 5, que és l'Escola Doctor Arruga. Aquí hi ha un total de 17 poblacions que estan implicades i 165 alumnes com a prova pilot. Entre el gener i el febrer s'estendrà a la resta de centres de la comarca. Són 42 rutes i 19 centres educatius, d'infantil, de primària, secundària i, a més, d'educació especial, que és els Àngels.
Un cop s'hagi implementat al Baix Empordà, l'aplicació es compartirà amb els altres consells comarcals amb qui tenen un conveni, com són els de la Selva, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Ripollès.
L'arribada de l'empresa La Canadenca va ser clau en el boom dels prostíbuls al Pallars Jussà ara fa un segle. Un fet que va trasbalsar el territori, segons la recerca, la prostitució al Pallars en temps de les hidroelèctriques, en què es documenta l'existència de 17 establiments a Tremp i 4 a la Pobla de Segur entre els anys 1913 i 1936. Pau Rovira, quin és l'origen de tot plegat? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb l'arribada de l'empresa La Canadenca, el 1911, la capital de la comarca, Tremp, d'unes 2.500 persones, va rebre uns 4.000 treballadors. Aquest fet va contribuir a la creació de prostíbuls amb noms com la Casita Blanca, la Flor de Dia, la Bombilla o el Carrer de l'Alba, que encara són a la memòria d'alguns veïns. La historiadora Joana Frank, autora de l'estudi, destaca que el més rellevant de la recerca ha estat veure que la prostitució estava regulada. N'hi havia de tres tipus.
Les cases tolerades, que eren els prostíbuls legalitzats. Després trobem cases clandestines, que no passaven cap tipus de reglamentació, és a dir, que no estaven ni tenien registre, ni tenien les noies amb les cartilles sanitàries, ni estaven sotmeses a la inspecció obligada que, de salut que havien de tenir les noies. I després trobem una fórmula que va venir de França, que es coneixia com els cafès cantants, que eren el calaix de sastre de tots els edificis. Perquè les prostitutes, si una cosa no podien fer, era passejar-se pel poble.
Un fet curiós és que moltes noies mentien sobre la seva edat, ja que la llei establia els 23 anys com a edat mínima per treballar.
Elles diuen que cobren 5 pessetes per exercir la prostitució des de les 12 del migdia cap endavant, sense hora de finalització. I llavors el que sí que sabem és que en base al que elles van exercir la prostitució, més o menys de forma setmanal, van passant la revisió sanitària.
La premsa de l'època, Pau, se'n feia molt de ressò, oi?
Doncs sí, de fet, deien que a Tremp hi havia tants prostíbuls que era una ciutat dominada pel pecat i la gresca.
és el trasbals de tot perquè s'ha exercit la prostitució. Sempre, quan arriba la canadenca, es dispara i el 1903 és quan posen el crit al cel de l'existència d'ans prostíbuls i el que la premsa de l'època diu que Trem està dominada per los amigos de la jarana.
Frank ha trobat documentació que dicta ordres de clausura per altercats que es produïen a l'interior dels edificis. L'estudi també revela que molts dels treballadors de la canadenca van marxar després de la finalització de les obres, però els prostíbuls van continuar funcionant fins i tot amb un gran nombre de treballadores. De fet, l'any 1936, un sol prostíbul de Trem comptava amb 67 dones treballant.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Pràcticament hem arribat a 3:15. Una crisi que ha generat una oportunitat. Així és com veuen els responsables del Gran Teatre del Liceu la polèmica de la falta de qualitat dels concerts de Nadal. Avui han assegurat que a partir d'ara la seva orquestra i els cors n'assumiran els següents. Barcelona, Valèria Obereda.
151 persones han presentat demanda a un 4,8% dels espectadors d'aquests concerts i des del Liceu posen a la seva disposició els seus serveis jurídics per tirar-les endavant. Això sí, les han de presentar a la productora que els va tirar endavant, NK Prodarte. Però aquest problema ha fet que s'hagin adonat que els espectadors que venen al Liceu mereixen un producte de qualitat i això ho donarà la institució. Valentí Oviedo és el director general del Gran Teatre del Liceu.
Nosaltres hem d'entomar, per bé i per mal, la qualitat artística del que fa el Liceu, que són concerts, que és òpera, que és lírica, i això d'alguna manera no es pot externalitzar. Perquè no hi hagi confusió, aquesta part de programació estable o aquest tipus de concert doncs, els entomarà a Liceu. I això significa que, i no concretament entre el 28 de desembre i el 2 de gener, el Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, faran el concert de Cap d'Any serà un concert de Cap d'Any propi de la institució.
Les persones que han presentat demanda les convidaran a l'assaig general del Rèquiem de Romeo Castellucci, que es farà al febrer.
Valentí Oviedo ha fet aquestes declaracions just abans de la presentació del nou muntatge de La Traviata, que torna aquesta setmana al Coliseu de la Rambla.
Sí, serà divendres amb l'aclamada versió de David McVicar i les veus de Nadine Sierra i Javier Camarena. El repositor de la peça, Leo Castaldi, apunta on s'instal·larà la història.
La única grande licencia que ha tomado el equipo artístico a la hora de poner en escena este espectáculo es haber movido la acción a los años 80 del siglo XIX... Pero no creo que eso traicione de ninguna manera el espíritu de Traviata. Esto nos proporciona unas siluetas en la ropa femenina más sensual, que seguramente ayuda y corresponde a lo que en nuestro imaginario es el mundo de Traviata.
El director de l'obra és Giacomo Sagripanti, que assegura que la Traviata la coneix molt bé perquè és l'obra que més vegades ha dirigit a la seva carrera.
Em fa por la muntanya tornar a passar el que vaig passar, no?
La tragèdia dels excursionistes que van morir a la muntanya de Balandrau, al Ripollès, compleix 25 anys i se n'està preparant una pel·lícula. Camprodon ha acollit el càsting de figurants i s'hi han presentat més d'una cinquantena de persones. Ha estat un càsting amb participants, jo diria que molt implicats, oi, Núria Paraire?
Hola, bon dia. Doncs sí, un dels que s'hi han presentat és l'exbomber Manel Espinosa. Va participar en les tasques de rescat i ara ja jubilat i ve per curiositat.
Em feia gràcia venir, participar i poder col·laborar amb el que calgui doncs, amb aquesta gent. Encara tinc la roba de quan feia de bombers de rescat de muntanya. I la tenia a casa i me la van demanar a veure si els hi podia deixar per la gent que faguin de rescatadors, que vagin vestits amb la roba que anàvem nosaltres.
El dia 30 de desembre de l'any 2000, 10 excursionistes van morir a la muntanya del Balandrau, que separa la vall de Ribes de la de Camprodon. El dia va començar radiant, però cap al migdia una sobtada ràfaga de vent de més de 100 km per hora va engolir tothom. Va ser una tragèdia que es va explicar en un documental al programa Sense Ficció. Ara, Trescat i la productora Goroka en preparen una pel·lícula. El mes que ve ja es començarà a rodar el Ripollès. El responsable del càsting, Juli Costa, està content de la resposta dels veïns i explica què busquen.
Demanem excursionistes, demanem gent que hagi fet rescats alguna vegada, demanem gent que sàpiga esquí de fons, que és el que ens direm buscant, perquè es va fer el rescat i anava gent amb esquís que anava buscant la gent que és desapareguda.
Fins al lloc del càsting també s'hi ha arribat la presidenta del grup de muntanya a la Vall de Camprodon, Dolors Bosch. Creu que la pel·lícula permetrà conscienciar sobre l'alta muntanya.
Poder tenir present la magnitud de força que té una muntanya i les inclemències del temps i poder ajudar que això no torni a passar, malgrat a vegades les circumstàncies poden més que una previsió meteorològica.
I mentre es feien les fotografies als aspirants i se'ls demanaven les dades, mirant per la finestra es veia el cim del Balandrau en un tranquil dia de cel ben blau.
El Museu del Vendrell celebra aquest any el seu 30è aniversari amb dues exposicions de pintors i escultors catalans i amb obres d'art que no s'han vist mai. Montse Gener Riba, què és el que s'hi podrà veure?
Mira, la directora del museu, Núria Payan, ha explicat què s'ha programat al llarg de l'any.
La primera exposició serà el mes de març, on promocionarem la figura de la Lluïsa Granero, una gran escultora monumentalista de la nostra terra, i exposarem tant el nostre fons com fons de col·leccions particulars. I el mes d'octubre reivindicarem la figura de l'artista, del pintor vendrellenc, Joaquim Urgell, amb peces que no s'han vist mai, vull dir, hi ha molta peça que serà nova, conjuntament amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, perquè l'exposició es farà al Museu Déu i a la sala del Portal del Parc.
Aquest museu porta el nom d'Antoni Déu Font, que va donar la seva col·lecció de prop de 3.000 obres d'art a la Vila del Vendrell, una col·lecció que reflecteix els seus gustos artístics sobretot dels segles XIX i XX.
Ell va arribar aquí el 1970, amb la seva notaria, que la tenia al carrer Santana, tot just a tocar d'aquí del museu, i ell doncs anava col·leccionant obres d'art. Ell comprava obres d'art, diners que guanyava, diners que comprava obres d'art, i les tenia a casa seva. Tenia 2.845 peces a casa seva, que es diu aviat, no? Us heu d'imaginar, doncs, això, una estança plena de peces, els passadissos plens de peces, tot un horror vacui, a mar diem horror vacui, no? Horror al vacío, doncs era tot allò, tot posades unes al costat de les altres, i totes aquestes peces, ell va decidir donar-les.
Al llarg de l'any també hi haurà altres activitats pensades per tothom.
El moviment universitari estudiantil ha organitzat el primer correllengua universitari per reivindicar l'ús social de la llengua catalana i fer front a aquest moment de retrocés de l'ús del català, Aitana Vesga.
La iniciativa que s'ha presentat avui es farà entre el 17 i el 20 de febrer amb activitats com ara dinars populars, actuacions castelleres, concerts, bingos musicals o gimcanes. Els estudiants confien que impliqui sobretot el jovent en la defensa de la llengua catalana. Carla Andreu és secretària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Ens trobem en un moment de retrocés de l'ús de la llengua als països catalans i alhora un creixement de discursos contraris a la normalització lingüística. A més, des de la pandèmia hem vist com s'ha dificultat l'accés a l'espai públic per part de les entitats i associacions, de manera que cada vegada és més difícil organitzar activitats culturals i populars.
També demanen la implicació de les universitats en la prevalença del català, ho explica Pere Miquel, del Consell de Joventut.
Les universitats no són un espai aliè a aquest fenomen, i si no, també un lloc que ha de contribuir a la normalització de la llengua. Les universitats són institucions de difusió i generació de coneixement i no es poden permetre, per tant, no ser gens actius en la promoció de la llengua.
L'element simbòlic i tret de sortida del correllengua serà una flama que s'encendrà el dilluns 17 de febrer a Lleida, arribarà dimarts a Tarragona, dimecres a Girona i dijous 20 al matí a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'esdeveniment acabarà aquella mateixa nit a Plaça Universitat.
La Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, aposta aquest 2025 per la ruptura en el camp de l'art, amb 10 exposicions que recuperen creadors revolucionaris, com l'intel·lectual francès Michel Ragon o la performer experimental nord-americana Kathy Berberian, a qui sentim ara de fons. L'equipament també revisarà figures influents a Catalunya l'últim mig segle, com l'introductor del marxisme a casa nostra, Manuel Sacristán. Explica'ns, Montse Mas.
Sí, la Virreina també homenatjarà en format expositiu altres figures trencadores de la segona meitat del segle XX, com la cineasta de la Revolució Cubana, Sara Gómez, i el dramaturg italià Eugenio Barba, gran reformador del teatre europeu. Serà una programació que qüestionarà la radicalitat en l'art avui, com ha explicat el seu director artístic Valentín Roma.
Revisitar esa capacidad que tienen los artistas, teóricos, filósofos, de desobedecer, de desordenar los consensos. Vivimos en una época de grandes consensos, donde parece que la radicalidad ya a quien le pertenece es a la extrema derecha. Tal vez la radicalidad está en peligro. Ese es el eje de la programación.
El centre també revisarà la historiografia artística i ideològica produïda a Catalunya els últims 50 anys amb estudis sobre l'escriptor i poeta Carles H. Mor i la videoartista Esther Xargay, i també un simposi dedicat al pensador Manuel Sacristán, coincidint amb el centenari del seu naixement.
És el gran introductor del marxisme en el context espanyol. No entiendo que en el centenario Sacristán no esté habiendo 300, pero bueno, la haremos nosotros.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Avui hem estat molt pendents de la conferència de premsa que ha fet al matí el president del Barça, Joan Laporta, i on havia de parlar de diversos temes d'actualitat del club i especialment del cas Dani Olmo. Del Serra, bon dia.
Bon dia. En una roda de premsa que ha durat 1 hora i 45 minuts, el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que amb l'afer Dani Olmo i Pau Víctor els han volgut desestabilitzar en un moment transcendental de la història del club.
Celebro el poder dir de què no se n'han sortit. I no se n'han sortit perquè la junta directiva, els executius i executius, ens hem mostrat forts i determinats a culminar la nostra feina, perquè ens han intentat liquidar. Hem patit molt, hem treballat bé, no ens hem rendit mai.
Laporta ha afegit que no els ha sorprès res del que ha passat perquè aquests atacs cap al Barça, diu, són cíclics. També ha comentat que sempre ha complert la normativa i que si els han donat la cautelaríssima és perquè tenien raó. No ha volgut fer cap autocrítica sobre com han actuat en la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, ha assegurat que han gestionat bé aquest cas i que calia fer-ho d'aquesta manera. Sobre els grups de l'oposició que van demanar fa uns dies conjuntament la seva dimissió, n'ha dit això.
Han perdut una oportunitat d'or per demostrar que estimen el Barça. S'han posat al cantó dels organismes que ens han intentat perjudicar, que ens han desestabilitzat a l'equip i que han perjudicat sobretot a dos jugadors de l'equip que han patit molt. I jo respecto els que demanen la dimissió, però és que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació?
Sobre el contracte amb Nike, ha comentat que és el més important d'un club a tot el món amb una marca de roba esportiva. Diu que triplica el que estaven cobrant fins ara i ha afegit que no el van firmar l'estiu perquè, si no, no hauria estat tan bo com el d'ara.
Mentrestant, el primer equip blaugrana després del títol de la Supercopa aconseguit diumenge se centra ara en la Copa.
Els de Hansi Flick han fet aquest matí el darrer entrenament abans de rebre demà el Betis a Montjuïc en partit dels vuitens de final de la Copa. Amb qui no podrà comptar demà el tècnic alemany és amb el central Íñigo Martínez, que es va lesionar diumenge i que les proves que li han fet avui han confirmat que té una lesió muscular a la cama dreta i s'haurà d'estar de baixa unes 4 setmanes. Sí que podrà comptar, en canvi, amb Araujo.
Ell és un jugador del Barça i res no ha canviat. Evidentment, no estem contents que Íñigo s'hagi lesionat perquè és un gran jugador, és un verdader líder, pel que hem vist en el partit contra el Real Madrid, doncs Ronald està de tornada i ha tingut un bon rendiment, ha jugat bé, i això és el que esperem d'ell. Realment és un dels millors centrals i, evidentment, és tot un líder.
En bàsquet, el Joventut anuncia la renovació de l'aler pivot nord-americà Sam Decker fins a final de temporada.
Decker va arribar al Joventut a finals de novembre per cobrir una baixa per lesió i fins ara havia firmat dos contractes mensuals abans de firmar aquest de definitiu. El nord-americà ha destacat la seva renovació amb aquestes paraules.
And I still have many places.
Encara em queden molts llocs per visitar aquí a Badalona, però no ens enganyem. Vull anar a Gran Canària a disputar la Copa del Rei i fer història amb la penya, així que...
So, M, què diu? I... Fins al final de temporada. Força, penya!
D'altra banda, el Barça s'ha descartat que Àlex Abrines tingui cap lesió important i ara mateix és dubte pel partit d'Eurolliga de demà, que els de Peñarroya jugaran al Palau davant el Panathinaikos.
I al Dakar, el pilot de 19 anys a la Garriga, Edgar Canet, continua destacant en la seva primera participació en aquest rally.
En la novena etapa disputada avui, Edgar Canet ha acabat en la vuitena posició de la General de Motos i segueix dominant la classificació de la categoria de Rally 2 i, a més, també és vuitè a la General Absoluta.
Sí, sí, al final ha sigut un puzzle perquè hi havia moltíssimes pistes i hi havia pistes que em marcaven el cap bé, però després canviaven. Sí, ha sigut bastant trencador. Tenies que clavar els quilòmetres, clavar els metres, no volgué travessar ninguna pista perquè si no la liava ràpid avui.
aquest Dakar 2025 s'acaba aquest proper divendres.
I acabarem parlant de waterpolo i d'hoquei patins.
En waterpolo, la jugadora del Sabadell B, Ortiz, va ser elegida ahir millor waterpolista del món del 2024. La jugadora de Rubí va aconseguir l'any passat l'or als Jocs de París i la Lliga de Campiones i la Supercopa Europea amb el Sabadell. A més, des d'avui mateix, B, Ortiz, juntament amb 13 jugadores catalanes més, disputa a Grècia la Copa del Món femenina. D'altra banda, l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins, aquest vespre a les 9, partit corresponent a la 12a jornada, Palau Vilassana, primer contra tercer.
No t'ho pots perdre.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla. Primer soc.
És un fragment de la pel·lícula Mentre siguis tu, l'aquí i ara de Carmelies, que aquesta nit s'emet al Sense Ficció de TV3 i que també trobareu a la plataforma 3Cat. El documental, que va guanyar el Premi Gaudí i Goya al millor treball, està dirigit per Clàudia Benito, que ha acompanyat l'actriu malalta d'Alzheimer. I trobareu imatges inèdites en aquest documental, converses íntimes sobre el diagnòstic de l'Alzheimer i com Carmelies afronta els reptes del futur des de tots els punts de vista.
Y Rodero tenía razón.
Va de aquella gaviota que es el pasado y vuelve a quien soy ahora.
Soy una niña.